51 persones han mort i 647 han resultat ferides en atacs israelians mentre intentaven rebre ajuda humanitària.
I un avió medicalitzat de l'exèrcit espanyol viatjarà a Jordània per traslladar 13 infants malalts de Gaza i les seves famílies a Espanya, on seran atesos.
Un altre avió espanyol ja s'ha enlairat en 12 tones d'aliments per repartir a la franja. Mentrestant, 58 marxes i concentracions tindran lloc avui de manera simultània entre les 8 i les 10 del vespre arreu de Mallorca i a 5 barriades de Palma.
En parlàvem a la nostra entrevista i el president de França, Emmanuel Macron, considera que els Estats Units no varen témer prou la Unió Europea a l'hora de pactar els aranzels.
Ho ha dit durant el Consell de Ministres en unes declaracions que han estat filtrades a la premsa i contradites hores abans pel ministre francès d'Economia, que defensava que havia estat una negociació difícil. Recordem que els productes europeus estaran gravats per impostos del 15% dels Estats Units.
Pel que fa a la guerra a Ucraïna, l'exèrcit rus assegura que manté els avanços en territori ucraïnès tot l'ultimàtum de 10 dies que ha donat Donald Trump al Kremlin per pactar un alto el foc.
El president rus Vladimir Putin manté el silenci mentre que el seu govern es limita a dir que prenen nota del termini de Trump. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que ha aprovat els principis de l'acord amb els Estats Units per al subministrament d'armes. Tot i no donar detalls, ha assegurat que això enfortirà en dos països.
I són ara les 8:46. Vos parlam a continuació dels hàbits de lectura. Avui ens demanant si vivim una crisi de lectura i, en tot cas, quin espai ocupa o hauria d'ocupar en el nostre dia a dia. Llegir quins efectes té en el cervell i en els processos d'aprenentatge i de la resposta extensativa. Llegir és un factor clau en el rendiment i en l'evolució escolar i també en malalties com l'Alzheimer.
Perquè, segons els experts, permet l'accés a més cultura i a més coneixements i contribueix al desenvolupament personal, acadèmic, social i intel·lectual. De fet, ens permet adquirir molt més vocabulari des d'etapes primerenques i crea una bretxa evident entre el rendiment futur dels alumnes. Miguel Ángel Tirado, pedagog, inspector educatiu.
La diferència entre els nens que els pares dels quals els llegeixen cada nit un llibre il·lustrat, aquells que no, és d'una exposició a 78.000 paraules per any, entre el 0 i el 5 anys.
Tanmateix, entendre amb una certa profunditat el que es llegeix és cada vegada manco habitual a les aules. Els docents ja ho havien percebut, però un dels darrers informes PILS, que avalua els nivells de comprensió lectora dels alumnes de quart d'educació primària, ho ha confirmat.
Però de què depèn que comprenguem el que llegim?
Entenem el que llegim gràcies al que sabem sobre el contingut dels llibres, és a dir, els coneixements previs del lector en relació amb la temàtica d'una lectura, a més del seu bagatge cultural, juguen un paper preponderant en la seva comprensió.
Quan menys sabem, més dificultats per comprendre el que llegim. De fet, està bastant estudiat que si no entens el 90, entre el 90 i el 95% de les paraules que tu te trobes en un text, difícilment pots comprendre'l. Entenem per comprendre'l no només localitzar informació, sinó pensar més enllà del que diu el text, no? Ser capaç d'inferir qüestions que no apareixen explícitament, no? O literalment.
Però l'hàbit i la comprensió lectora no només augmenta el rendiment acadèmic, té molts altres beneficis, afavoreix l'atenció, que és la porta d'entrada i l'aprenentatge i la concentració. També reforça les habilitats emocionals i socials.
Sigui com sigui, de les estadístiques de la lectura se'n deriven resultats que són paradoxals.
Sí, perquè d'una banda hi ha dades de proves internacionals i pròpies que constaten la disminució dels índexs de comprensió lectora, una tendència que contrasta amb la compra de llibres en què la lectura infantil encara és majoritària. Fixeu-vos, prop del 82% dels nins i nines d'entre 6 i 9 anys llegeixen en el seu temps lliure. És molt important que la lectura esdevingui un element, una eina per a l'adquisició de coneixements. I aquí teniu una estratègia segons avalen les investigacions.
Llegir és molt potent per l'aprenentatge i per incrementar el gust per la mateixa lectura. Conversar sobre el que llegim encara ho afavoreix més.
Si ja ho sabeu, estiu i llibre és una autèntica joia de viure.
8:49.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer des plaers culpables. Radio.
clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del silenci.
Ai, ai, ai.
La gran vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me'n cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font. Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I continuem a l'Informatiu Matí amb la cultura.
Sense fer cap crítica negativa al passat, vull dir que en aquest moment en particular sí que s'ha fet un esforç que mai s'havia dut a terme per el govern, per l'Ajuntament, pel Consell, pel Sofia, per la Sala Pelaires, perquè se doni tanta importància no només a l'artista, sinó també a la persona.
Sense fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di...
I escoltàvem ara les paraules de Joan Punyat Miró, del net del geni català, en la presentació de les quatre extenses mostres que han transformat els grans espais expositius de la ciutat, Llotja, Solleric, Baluart i Fundació. Un autèntic paisatge Miró. Són un centenar d'obres pictòriques i escultòriques, infinitat de documents personals que ofereixen al visitant una mostra històrica. Ens ho explica Sandra Martínez.
Històrica per la seva extensió, per la implicació de totes les institucions i per la visió general que es dona de l'artista, que comença amb les seves guspires màgiques, amb aquelles en què transformava en art pràcticament qualsevol cosa. Aquestes espurnes i moltes més coses són les que ens esperen a la Fundació Miró, que dirigeix Antònia Maria Perelló.
La natura, els amics, la poesia, la música, la guerra civil, els espais on va viure. I de tot això doncs, hem pogut ajuntar la documentació, a més de les pintures, òbviament.
A Esbaluar trobarem el Miró més radical, més trencador, el que ganiveta quadres, el que pinta damunt les obres dels altres, el que rejuvenia mentre es feia gran per admiració del director d'aquest centre, David Barro.
Miró pinta para que los espectadores sueñen y para que los espectadores imaginen. Al contrario de cómo empiezan muchos artistas, que empiezan siendo muy rebeldes de jóvenes y se van un poco acomodando, lo que realmente hace Miró es totalmente, en sus últimas etapas, luchar contra el cliché Miró. Y para nada, asentarse en lo que podría ser hacer un Miró y ganar millones de pesetas.
Tampoc amaga el seu entusiasme Fernando Gómez de la Cuesta amb un Solleric ple de mirós mai vistos fins ara en Mallorca, d'obres en què el mestre abandonava el color per anar cap al negre, cap a l'ombra.
El Miró nos enseñó a mirar, nos enseñó a mirar otras cosas, incorporó unas estéticas que no existían. Fue una persona que nos hizo girar la cabeza hacia otros lados y reparar en cosas que realmente no habíamos reparado hasta ahora.
Fundació, Baluart, Solleric, Perelló, Barro, de la Cuesta, tres responsables i a la vegada tres comissaris d'aquesta mostra en la qual la Llotja esdevé la joia de la corona. Als peus de les columnes infinites de Guillem Sagrera, un estol d'escultures de bronze, negres, enormes, en una instal·lació que ha estat tot un repte. Carmen Fernández és tècnica del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i la quarta comissària del paisatge.
Realmente ha conseguido que las esculturas estén un poquito como flotando, no sé, el suelo se las habría comido si se hubiesen puesto directamente sobre el suelo y que esta altura del edificio no las aplaque, siguen siendo monumentales y nos impresionan igual.
De fet, aquest ball d'obres, aquest intercanvi de peces entre els diferents espais ha comptat amb la complicitat de la Fundació Miró de Barcelona, del MACBA, també de col·leccions particulars, però sobretot del Reina Sofia, que ha portat gairebé la meitat de peces. Manuel Segade n'és el director.
Este proyecto es modélico también en la manera en que el Museo Reina Sofía quiere colaborar con el territorio del Estado español, extendiendo una red de colaboración que contribuya a hacer que las artes visuales y la cultura contemporánea sean un elemento central de la vida ciudadana, ¿no? Es nuestra misión como Museo Nacional y agradezco profundamente a estas administraciones que lo han hecho posible y espero que no sea la última colaboración.
Mai no s'havia fet una exposició coral ambiciosa com aquesta, amb Miró i el seu món com a protagonista. Per a la presidenta del govern